Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 31 de desembre del 2023. Vinga, que queden res, 14 minuts ara, mal comptats perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués per darrera vegada aquest 2023, en un dia que no es pondrà fins prop de 6:45 de la tarda al canal, altra punta del país. Pel que fa al temps, de seguida el Gori Massip ens ho avança, el darrer dia de l'any que arriba amb més núvols que ahir, fins i tot amb algunes pluges al Pirineu a la tarda, que també es poden convertir fins i tot en quatre gotes nocturnes a les comarques de Girona, però vaja, poca cosa. Una nit freda, la d'aquest darrer dia de l'any, com toca per l'època. El comiat d'aquest 2023 ha acabat allargant o acabarà allargant els punts suspensius de qüestions pendents, com sempre. És l'any de l'horror de la guerra, de l'horror de la destrucció a Gaza, en el conflicte inacabable que va recomençar fa gairebé 3 mesos i que no fa la impressió d'acabar-se aviat. És l'any també de la guerra derivada de la invasió russa a Ucraïna, que segueix 22 mesos després d'aquests punts suspensius. Ha estat l'any que vam conèixer el nom Wagner i que vam creure que hi hauria un cop d'estat a Rússia. Ha estat l'any en què hem estès llargs punts suspensius a la sequera. Llargs durant el 2023, per tercer any consecutiu, i que fa la impressió que seguiran tot el 2024. És l'any que sembla que haguem descobert la potència, però també el perill de la intel·ligència artificial, però també la potència i el perill de l'estupidesa natural. L'any en què PISA ens ha preocupat més, l'any en què ens hem ficat a les aules per veure què hi passava, l'any en què el mòbil s'ha convertit en enemic, l'any en què hem pensat què ens està passant amb les violacions entre menors. L'any també de la radicalització i la polarització, és l'any de Javier Milei a l'Argentina, que és d'alguna manera el punt suspensiu que acompanya Meloni a Itàlia, Geert Wilders a Holanda, tants altres a Suècia, a Finlàndia, i amb Trump a l'horitzó. És l'any que la dreta va ocupar els carrers d'Espanya els crits de que te bote chapote i me gusta la fruta. És l'any de la supervivència, també en punts suspensius, des de fa molt de temps, de Pedro Sánchez, amb aliances que fa un temps haurien estat impossibles, com la de Carles Puigdemont, un dels noms de l'any també. L'any de la construcció de l'amnistia i on la paraula lofer ha marcat les agendes i fins i tot les continua marcant l'últim dia de l'any. L'any de la deuda de Colau a l'Ajuntament de Barcelona. L'any de la implosió del projecte de Podem i de bona part dels seus afluents. És l'any que vam veure Obama, Spielberg i Springsteen sopant a Barcelona i fins i tot anant a Montserrat. Ha estat l'any d'Anna Obregón i d'una criatura que no sabíem ben bé del cert si era filla, si era neta o cap de les altres. Ha estat l'any en què hem enterrat un papa i una reina d'Anglaterra. Ha estat l'any en què hem descobert que les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. És l'any de la Kings League, de com a fenomen de masses i com a crisi de masses. L'any en què el futbol femení ha estat potser més protagonista que el masculí, l'any del Piquito, l'any del Se Acabó, l'any de Luis Rubiales, l'any de Jennifer Hermoso, l'any d'Aitana Bonmatí, l'any també de l'èxode blaugrana a Montjuïc, l'any del Girona líder, l'any dels Stones i l'any de Rosalia, l'any de l'ascens i de l'ensopegada del Barça de Xavi, l'any que no ha tornat encara Lewandowski del Mundial, l'any que ha acabat arribant Vitor Roque, l'any en què Miami semblava una mena de Barcelona segona part amb Messi, Alba, Busquets i Suárez, l'any que Badalona va competir amb Vigo pel Nadal, l'any de Manel Vidal, de Joel Díaz i de la Sotana, l'any que hem perdut Espinàs i que hem perdut Carme Junyent, l'any que ens preocupa més que mai el català, l'any de Cavallfort, l'any de la lluita per mantenir la immersió, l'any d'una Catalunya una mica perduda, una mica depressiva, una mica malhumorada, també d'una Catalunya amb esperança. Esperança que el 2024 sigui una mica millor. L'any que encara som aquí, l'any de desitjar, com sempre, un bon any. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I ara que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs pendents de la nit de Cap d'Any. Interior desplega des d'aquesta tarda i fins demà al matí un dispositiu de seguretat de màxims a tot Catalunya, amb 3.200 Mossos d'Esquadra, tant de trànsit com de seguretat ciutadana. El punt més calent serà Barcelona. L'avinguda Maria Cristina reunirà 120.000 persones per rebre el 2024.
Últims preparatius també pel sopar i festes de Cap d'Any. Els locals d'oci nocturn que esperen exaurir entrades i creuen que els incidents a Girona de les últimes setmanes no els passaran factura. La restauració espera omplir els establiments que obren, malgrat la majoria de gent superar casa amb amics i familiars. També estarem pendents de la grossa de Cap d'Any a partir de la una del migdia.
Pendents també de les reaccions a l'entrevista d'avui a Fernando Grande Marlaska a La Vanguardia. El ministre d'Interior nega que hi hagi lawfare, guerra judicial a Espanya. Defensa que els jutges fan un acatament estricte a l'ordenament jurídic. Paraules que contradiuen les últimes afirmacions de Pedro Sánchez sobre aquesta qüestió.
I pendents també del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que aquesta nit s'ha reunit d'urgència a petició del Kremlin i que ha condemnat inequívocament els atacs d'Ucraïna contra Belgorod a Rússia, que han provocat una vintena de morts i un centenar de ferits. És la resposta al bombardeig massiu rus de fa dos dies.
I mentrestant continua l'escalada de tensió al Mar Roig a causa de la guerra al Pròxim Orient. Els Estats Units han abatut dos míssils que el grup de rebels hutis del Iemen ha llançat contra un vaixell de mercaderies de Dinamarca. És el 20è atac que pateixen les embarcacions d'aquesta ruta comercial.
Esports, el Barça de bàsquet ratifica Roger Grimeu a la banqueta. Segons ha pogut saber RAC1, després d'una reunió d'urgència d'ahir de la cúpula de la secció, el club li dona suport i no s'ha plantejat buscar-li un relleu. En futbol, avui nova jornada de feina del Barça, després de l'entrenament d'ahir a portes obertes amb més de 5.500 persones a l'estadi Johan Cruyff, i en pocs minuts Rafa Nadal tornarà a les pistes després d'11 mesos de lesió. Debutarà fent parella amb el barceloní Marc López al torneig de Brisbane.
I perquè fa el temps, últimes hores de l'any marcades pel pas de núvols i alguns plogims aquesta tarda a punts del Pirineu en forma de neu per damunt dels 1.200 metres. En general ha pujat la temperatura respecte a ahir, aquesta primera hora de diumenge, i al migdia baixarà, quedarà més frenada, sobretot al Pirineu, i encara podrà remuntar un parell de graus, però a la costa.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, tothom ho està fent, tothom ho està preparant, però també ho fa el govern interior. Preparen un dispositiu de màxims per la nit de Cap d'Any. Perquè és obvi que sent un 31 de desembre sempre hi ha focus d'atenció i són diversos en una nit com aquesta. Els controls de trànsit, òbviament, l'oci nocturn i també les grans concentracions de gent, com l'espectacle que es farà a Barcelona a l'Avinguda Maria Cristina, que s'ha convertit ja en l'epicentre de la festa de la nit de Cap d'Any. Per això, des d'avui a la tarda i fins demà al matí, hi haurà prop de 3.200 agents de Mossos treballant per garantir la seguretat, amb els principals objectius del dispositiu, que són garantir la seguretat viària d'una banda i la seguretat ciutadana d'una altra. El desplegament més important, com sempre, és el de trànsit. Els Mossos muntaran 85 controls de drogues i alcoholèmia per tot el territori i per fer-ho comptaran amb més de 600 agents. La resta dels policies faran d'altres feines, sobretot relacionades amb la prevenció d'incidents i el manteniment de l'ordre públic. I segons informa el Departament d'Interior, patrullaran a les zones on es preveuen les principals aglomeracions de gent. En aquest sentit, un dels punts més calents d'aquest dispositiu és, evidentment, Barcelona, on hi haurà 1.500 efectius entre Mossos, Guàrdia Urbana i Bombers, reforçant la vigilància tota la nit. El principal atractiu de la capital catalana i on s'ajunta més gent és l'Avinguda Maria Cristina. Els organitzadors esperen que hi hagi més de 120.000 persones donant la benvinguda al 2024.
El dispositiu de seguretat farà que hi hagi un accés únic a la festa, que serà pel mig de les torres venecianes. La policia hi farà controls d'accés per impedir l'entrada d'ampolles de vidre i objectes de metall. Pel que fa a l'espectacle, gairebé mig miler de drons guarniran el cel de la ciutat i també inclourà música, focs artificials i llums que indicaran quan toca menjar el raïm. La companyia encarregada de fer aquest espectacle és Grup F. El seu director, Christophe Bertoneau, explica que el muntatge és un homenatge a Barcelona i a la Copa Amèrica, que arribarà a la ciutat aquest any que ve, i destaca que aquest any també s'han marcat com objectiu fer una celebració més sostenible que en edicions anteriors.
Tratar de tener la misma potencia y crear emoción con menos energía, menos camiones, menos pólvora, y entonces aquí vienen los drones como nueva tecnología. Es muy grande, toca mucho, levanta la emoción y es menos peso ambiental.
I el que no tindrà un paper protagonista aquest any serà la Font de Montjuïc, que està buida per les mesures contra la sequera. L'espectacle començarà a les 11 de la nit, és gratuït i no hi ha restriccions d'accés. Això sí, l'Ajuntament recomana que tothom hi vagi fent servir el transport públic.
Com és habitual a Barcelona i l'àrea metropolitana, el transport públic que funcionarà tota la nit i tant el metro com ferrocarrils donaran servei ininterromput.
Entre les 9 del vespre i les 2 de la matinada el metro passarà amb una freqüència d'entre 4 minuts i mig i 8 minuts. La resta de la nit serà d'entre 9 minuts i mig i fins als 11. Pel que fa a ferrocarrils, les línies de l'àrea metropolitana també circularan amb horaris excepcionals. L'L6, l'L12, l'L7 i l'L8 tindran una freqüència de pas de 20 minuts. I l'S1 i l'S2, les que connecten Terrassa i Sabadell amb Barcelona, circularan cada 3 quarts d'hora. El funicular de Vallvidrera també funcionarà cada 10 minuts i els trens de Rodalies circularan com un diumenge normal, sense horaris especials.
Òbviament, l'objectiu de reforçar el transport públic també és evitar desplaçaments en vehicle privat en una nit de molts, molts riscos. De fet, Trànsit demana extremar la precaució durant la nit, però també durant el dia, en especial tardes, les tardes d'avui i les de demà.
Sí, en aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, destacava ahir en aquest programa que cal posar el focus en els conductors d'entre 45 i 65 anys, perquè alguns d'ells ja no són conscients de les facultats que han anat perdent amb l'edat.
Per dir-ho d'alguna forma, els cinquantons, que seríem els boomers que ens anem desplaçant al llarg de la piràmide d'edat. Per tant, potser perquè som més els que estem en aquesta franja d'edat, però també potser perquè tenim unes capacitats i unes habilitats a l'hora de conduir, doncs que amb l'edat també minven, no? S'han anat deteriorant. Per tant, cal ser molt prudents en aquesta franja.
La Miel també demana responsabilitat i recorda que el 40% de les víctimes mortals d'accident de trànsit havien consumit alcohol o drogues.
També s'ha reforçat el servei del telèfon d'emergència 112 per respondre a qualsevol emergència. Segons la franja horària, hi treballaran entre un 30 i un 40% més d'operadors. Perquè, efectivament, a ningú se li escapa que la nit de Cap d'Any és una de les nits amb més festa de l'any i sectors com els de la restauració o l'oci nocturn l'esperen amb candeletes. Els restauradors són conscients que l'opció preferida per aquesta nit continua sent sopar a casa, amb amics o amb família, o bé llogar una casa rural. I per això hi ha bona part dels restaurants, sobretot els més petits, que també decideixen tancar. Ara bé, els que obren aquesta nit asseguren que poden arribar a omplir totes les taules sense problema i per això la consideren una de les nits més importants de l'any. Ho explicaven a RAC1 el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier Pérez, i el vicepresident de Restauració del Gremi de Tarragona, Àngel Pérez.
Tots els restaurants obrim per donar servei a l'hora de sopar, però no hi ha on fer sopar i festa a la ciutat de Girona. Tot aquell que s'ha dedicat tota la vida a fer les festes de Nadal i cap d'any obren i la veritat és que ens va molt bé i, per sort, cada any una mica millor.
La majoria dels restaurants més petits optem perquè sigui una nit de quedar-se a casa.
Evidentment, una de les dificultats que es troben també per obrir és les condicions i trobar gent que vulgui treballar la nit del 31, malgrat que el sou del cambrer i de cuiners es duplica la nit del 31 de desembre. Qui sí que hi posa tota la carn a la graella i obrirà tots els establiments és, evidentment, el sector de l'oci nocturn. Per ells, Cap d'Any és la data més important del calendari, la nit amb els locals més plens i també amb les entrades més cares. Confien que d'aquí a unes hores podran penjar el cartell d'entrades exaurides a la porta de totes les discoteques, però arriben a Cap d'Any, com dèiem, a la cita més important, amb problemes d'imatge, sobretot pel que hem vist en les últimes setmanes, els incidents que hi ha hagut aquest últim mes a les portes, especialment de les discoteques de Girona, que han acabat amb baralles, amb detinguts i amb ferits. Tot i això, els empresaris no creuen que aquests incidents els passin factura. Marina Arbós.
La patronal del sector Fecasarm assegura que els hagués agradat reunir-se abans de Cap d'Any amb el govern per poder posar fil a l'agulla i trobar solucions. Una de les mesures de seguretat que volen posar sobre la taula és la de poder instal·lar càmeres de vigilància que gravin el carrer. Ho explicat a RAC1 el president de la patronal, Joaquim Boades.
Hem demanat una reunió amb la directora general d'Administració de Seguretat de la Generalitat, també per parlar una mica de possibles mesures que es poden implementar, com ara doncs, es puguin instal·lar càmeres de videovigilància que enfoquin el carrer, o després també per evitar atropellaments doncs, que es puguin posar doncs, pilones.
També demanen que el govern inverteixi més en campanyes de prevenció de la violència a l'oci nocturn i reclamen més presència de policia a la nit. Després de vacances es reuniran amb l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, per parlar de mesures específiques per la ciutat.
en un dia que, com dèiem, bona part de la gent és a casa i que una de les tradicions és el del raïm, doncs i us explicàvem que ha pujat un 20% el preu d'aquest producte, que és un dels clars protagonistes d'aquesta nit. Doncs bé, compte, perquè els otorrinolaringòlegs alerten que aquesta tradició, la de menjar 12 raïms o 12 grans de raïm a les campanades, és un risc, especialment pels majors de 65 anys i nens que poden arribar a ofegar-se, i per això recomanen pelar i tallar el raïm abans de les campanades o directament no menjar-ne, Pol Prats.
La portaveu de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia, la doctora Magdalena Pérez, alerta que darrere d'aquesta tradició s'amaga un esport de risc. Ho ha explicat a RAC1.
Es peligroso como lo tomamos. Muy rápido, en un ambiente festivo en el que hemos bebido muchas veces alcohol y a lo mejor estamos más exaltados de lo normal. Si yo hablo y como a la vez, estoy haciendo dos funciones incompatibles y que tengo un riesgo alto de atragantarme.
Per això recomana a tothom menjar-se el raïm més a poc i sense parlar, i els col·lectius de risc que evitin menjar-ne o que el preparin amb ventilació.
Esa uva, pelar-la, partir-la por la mitad, quitarle el pipo, e incluso si el paciente es muy débil, aplastar la uva para quitarle esa explosión de líquido inicial.
I afegeix que menjar raïm és la tercera causa d'asfíxia en menors de 5 anys. En cas d'ofegament, recomana trucar al 112 de seguida.
Un quart de nou del matí, en el dia que, parlant de tradicions, i ara ja porta uns quants anys sent així, per tant és una tradició, es fa el sorteig de la grossa de Cap d'Any.
La grossa presenta bons propòsits.
Vas dir que el puzzle aquest de 10.000 peces aquest any l'acabaries.
Serà en una gala que s'emet per TV3 i que podreu també seguir en directe al Via Lliure de RAC1. La presenten la periodista Anna Simón i els actors i humoristes Fel Fagedes i Carla Xuriguera. Una rifa que començarà, en principi, si no canvien un cop més d'horari, 5 minuts abans de la 1 del migdia, i com ja és habitual donarà 5 premis. Bé, seran 8 premis però en 5 categories. El primer, la grossa, que repartirà 200.000 euros per bitllet.
Se sortejarà entre 100.000 números amb un total de 50 sèries. El segon premi és de 65.000 euros per bitllet i el tercer de 30.000. També hi ha dos quarts premis de 100.000, 10.000 euros cadascun, i tres cinquens que repartiran 5.000 euros per bitllet. Per cert, que si encara no teniu números de la grossa, doncs la venda de bitllets estarà oberta fins les 11 del matí. Se'n poden comprar a través d'internet o als punts de venda de loteries de Catalunya.
Vindrà mossèn Nin, que és la seva hora, la de l'embalat, i serà un embalat especial entre l'embalat de música de Cap d'Any i del sorteig de la rifa del Cap d'Any. Bé, una de les noves tradicions des de fa un temps, els últims anys, està creixent amb força, és la d'acomiadar l'any també al teatre. A Barcelona cada dia hi ha més sales que ofereixen funcions especials per aquesta nit. La majoria comencen més tard de l'habitual i reparteixen cotilló i cava entre el públic. N'hi ha que fins i tot fan sortejos o preparen d'altres sorpreses pels assistents.
És el cas, per exemple, del Mago Pop, que aquesta nit ofereix una funció especial de Nada és Impossible Broadway Edition al Teatre Victòria. En l'oferta d'aquesta nit també hi ha musicals com The Producers al Teatre Tívoli o Lo Nuestro Estaba Cantado a la Quitània. Però també comèdies com Tot l'any pot ser Nadal, de Joan Pere al Romea, La forma de les coses a la Sala Versus, o Escape Room al Teatre Condal. La majoria encara tenen alguns seients disponibles i els preus de les entrades van entre els 35 i els 100 euros.
Però, com dèiem, en el cas de la restauració, també és veritat que la majoria de gent passa la nit de Cap d'Any a casa seva i molt sovint davant de la tele. Avui, un dels grans protagonistes d'aquesta nit, quan comenci el compte enrere per fer el raïm, serà Ramon García, que reapareix a la televisió, el mític presentador que torna a presentar les campanades a Televisió Espanyola després de 6 anys de no fer-ho.
Atención, porque enseguida va a bajar la bola. Atención, preparados en casa. Las uvas preparadas.
Ell i la seva capa, suposem, perquè si no, no pot començar l'any. Ho farà al costat de la cantant Anna Mena, però també amb l'aparició d'una de les protagonistes de l'any, de Jennifer Hermoso. Com dèiem, aquesta és l'aposta ferma de Televisió Espanyola per mirar de recuperar el lideratge perdut en les campanades dels últims 2 anys. La principal competidora és Antena 3, amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote, que porten 2 anys sent líders de les campanades. A la Sexta rebran l'any nou Cristina Pardo i Dani Mateo, i pel que fa a Mediaset, l'emissió serà conjunta 5 i 4, amb els presentadors Jesús Calleja i Marta Flitsch. Per últim, hi haurà retorn també d'Ibai Llanos, que pot tornar a ser l'estrella de la nit de Twitch. Aquest any ho farà al costat d'un dels streamers amb més renom de l'estat, The Gref. Recordeu que, precisament, Ramon García va ser el Twitch d'Ibai Llanos a les campanades de l'any 2022 al 23, també a Mane i Gartiburu, programa especial al seu compte de Twitch. Pel que fa a Televisió de Catalunya, que acomiadarà l'any amb el cantant Miqui Núñez i la influencer Laura Escanes com a presentadors, pocs minuts abans de les 12, la televisió pública que emet un programa també especial d'APM. Però durant el dia d'avui, durant el dia 31, atenció, que TV3 recupera, i per enèsima vegada, però vaja, sempre funciona, aquesta sèrie. 8 capítols de Plats Bruts seguits durant tota la tarda, per aquells que no tinguin res més a fer, davant de la tele mirant Plats Bruts. El primer episodi comença a 3:45 de la tarda i l'últim a 7:00 del vespre. Tot plegat per celebrar que aquest 2024 pròxim la sèrie farà 25 anys, però tampoc calen gaires excuses per posar Plats Bruts a la tele. I a la ràdio, superprograma de cap d'any, en RAC1 i RAC 105 oferiran conjuntament un especial de 9 hores de música des de les 9 de la nit fins a les 6 del matí. El conduirà el DJ i presentador del Ritme de la Nit de RAC 105, Jordi Vélez, que promet estils per tots els gustos.
Grans clàssics de Ravella com, jo que sé, Rafael, Mi Gran Noche, una cançó que no pot faltar, Samba de Janeiro, de Bellini, que sona a totes les Ravelles i fa festa, i bueno, doncs temes una miqueta pop, una miqueta dance, una miqueta de Bisbals, una miqueta de Gigi D'Agostino, per qui li agradi, Juanes, tocarem una miqueta tots els pals. Tenim 9 hores, vull dir, imagineu-vos.
Fins a les 6 del matí, Jordi Vélez. Després, a les 9 del matí, demà, compte que dia 1 de gener hi haurà el Món a RAC1 amb el Sergi Ambudio. L'acompanyaran, entre altres, Víctor Amel, Alejandra Palés i en David Broc per analitzar aquestes campanades que us estàvem comentant ara. En el dia que avui, en el darrer dia de l'any, RAC1 també farà balanç del 2023, que ha estat un any d'emergències, així com han titulat el magnífic resum informatiu que han parit la Laia Framis i la Sílvia Solanes. Totes dues expliquen per què.
Diem que és un any d'emergències per l'emergència climàtica. Hi ha una sequera històrica ara mateix a Catalunya. En política s'han hagut de prendre decisions d'emergència, una amnistia per evitar repetir eleccions o que governessin les dretes, i també hi ha una emergència humanitària, en aquest cas a la Franja de Gaza.
També fem especial èmfasi a la sequera, dedicant-li un apartat especial, i als feminismes, amb totes les agressions a menors que hi ha hagut i les violències masclistes. I també en aquest resum sonarà molta música, perquè aquest 23 han marxat moltes persones i moltes persones relacionades amb el món de la música.
Especial que també recordarà els terratrèmols de Turquia, del Marroc, que van viure també aquí al Via Lliure, el cas Rubiales, l'esclat de la intel·ligència artificial, el traspàs de Rodalies o els intents de cop d'estat a Rússia i al Brasil. Podreu escoltar aquest 2023 any d'emergències avui a les 3 de la tarda. Es remetrà demà a les 7 del matí, a les 2 del migdia i al punt de la mitjanit. A més, el podreu recuperar també sencer al portal de notícies rac1.cat. Més enllà de totes les qüestions vinculades al cap d'any, quan falten 9 minuts per 8:45 del matí, avui, informativament parlant i políticament parlant, crida moltíssim l'atenció l'entrevista que li ha fet i que publica La Vanguardia avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Entre altres coses, parla i li pregunten a La Vanguardia pel lawfare, que és una de les paraules de l'any, efectivament, com hem dit abans, i diu això.
Siendo muy taxativo y muy claro, no existe el lawfare en España y los más de 5.500 jueces actúan en todo momento con estricto cumplimiento de la Constitución, del resto del ordenamiento jurídico, en parámetros de independencia, de imparcialidad.
Atenció al que diu Marlaska. No existe el lawfare en España. Paraules del ministre que xoquen directament amb el que ha anat dient Pedro Sánchez de les últimes setmanes. De fet, li han preguntat si creia que existia el lawfare a Espanya a totes les entrevistes que ha donat a l'últim mes. Insistim, hem sentit Marlaska dient muy taxativament no existe el lawfare en Espanya. Escoltem molt ràpidament quines respostes ha donat Sánchez a Antena 3, a la SER o a Televisió Espanyola.
Le digo que sí existe el lawfare en España, es el que practica el Partido Popular con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
No hay caso más paradigmático de lawfare en España que este secuestro.
Se ha instrumentalizado la policía para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular, definitivamente. Eso es la operación Kitchen.
Sí existe el lawfare en España, deia Sánchez, també que taxatiu, tot i que la gran diferència és que el president espanyol en tot moment ho vinculava un lawfare d'ús polític que ha fet el Partit Popular de la justícia, en comptes de parlar de la pròpia institució judicial i en una persecució, per exemple, a l'independentisme. Això és el que, en aquest cas, Marlaska diu que no existeix. No existe lawfare en España porque los jueces son imparciales. Sánchez va passar fa 10 dies per al Món a RAC1, com recordareu, i també va parlar de lawfare quan li va preguntar al Jordi Basté.
Que ha habido lawfare, pues yo lo he dicho en muchas ocasiones, este bloqueo en el que lleva asumido el Partido Popular y secuestrado al Consejo General del Poder Judicial me parece que es, bueno, pues un caso de lawfare, de politización de la justicia de libro.
¿Usted considera, por ejemplo, presidente, que algunos jueces se han excedido en la persecución del independentismo?
Yo me permitirá que como presidente del gobierno sea respetuoso con las sentencias de los jueces.
Quan parlem de política molt clarament, amb les sentències dels jutges no tant, però quan li va preguntar Basté per l'acusació de terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic, va deixar aquesta frase.
Hay un juez que es Manuel García Castellón que ordenó pinchar los teléfonos de 40 independentistas sin tan siquiera llegar nunca a imputarlo. ¿Eso es lawfare?
Mire, ahora estamos en esa investigación judicial y por tanto yo no me puedo pronunciar. Lo que sí que le diré, ¿no?, desde el punto de vista más político, es que este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo, ¿no? Hemos sufrido el terrorismo de ETA, hemos sufrido también el terrorismo yihadista. Barcelona también, desgraciadamente, sufrió ese desgarro y no creo que sean comparables.
No creo que sean comparables. El terrorisme yihadista que ha succeït a Madrid o a Catalunya amb el terrorisme que apuntava Tsunami Democràtic, en aquest cas el jutge García Castellón. Doncs bé, a Marlaska li pregunten per aquest cas concret, pel del Tsunami Democràtic, i també dona una resposta contradictòria amb la de Sánchez. Diu que totes les resolucions judicials s'han de respectar i que quan les causes encara no s'han jutjat cal ser encara més cautelós a l'hora de valorar-les, quan Sánchez diu a mi no me parece lo mismo. Bé, doncs aquesta és l'entrevista avui política que pot provocar cua del ministre Fernando Grande Marlaska, el Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior. I en el dia que políticament avui 31 de desembre, acaba la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, després de complir les dues sentències per desobediència que l'han obligat a apartar-se de la política institucional. Per tant, si ara hi haguessin eleccions, Torra podria tornar a ser presentat. De totes maneres, aquesta és una opció que el mateix expresident ha descartat perquè diu que no tornarà a anar a una llista electoral.
Recordem que primer se'l va inhabilitar durant un any i mig per negar-se a despenjar una pancarta amb el llaç groc del Palau de la Generalitat en plena campanya per les eleccions espanyoles del 28 d'abril del 2019. En aquest cas, la Junta Electoral Central també va acabar ordenant a la mesa del Parlament que retirés a Torra el seu escó de diputat, i després se'l va inhabilitar 15 mesos més per no despenjar una lona del balcó de la Generalitat que deia llibertat d'opinió i d'expressió, article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, en aquest cas a la campanya de les eleccions espanyoles del 10 de novembre del 2019.
Una mica més de 3 minuts i seran 8:45 del matí, i un darrer apunt en plana política, en política espanyola. Ara estan parlant de Pedro Sánchez i de Fernando Grande Marlaska. Mentrestant, Sumar i Podem acaben el 2023 encara més distanciats. Els dos partits han decidit presentar-se per separat a les eleccions gallegues del 18 de febrer. Així ho ha decidit la militància de Podem, amb un 62% dels vots responent a la crida que havia fet Pablo Iglesias de rebutjar la coalició. Ione Belarra ho ha celebrat en les últimes hores per Twitter, recalcant que Podem les decisions importants les prenen les bases.
No li han contestat ni la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ni la seva candidata gallega, Marta Lois. Fons del partit, però, lamenten que s'ha perdut una oportunitat històrica per plantar cara al PP a Galícia, un govern amb majoria absoluta des del 2009. La candidata de Sumar serà Isabel Faraldo, que havia estat regidora a La Corunya.
I un apunt polític a Catalunya, perquè després que ahir es va acabar de reconfirmar que la possibilitat d'uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya queda aparcada definitivament, el govern de Catalunya diu que el que cal ara és fer un full de ruta per aconseguir noves inversions al Pirineu. En parlava la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.
Ara mateix, segons ens informen des del Comitè Olímpic Internacional, doncs ja hi ha una candidatura pel 30 i pel 34, que és a Itàlia i França, i que per tant en aquest sentit doncs va quedar descartada l'opció que plantejàvem. Sempre hem explicat també que per nosaltres la prioritat és una estratègia pel Pirineu de desenvolupament sostenible.
Tot i això, Vilagrà deia que la Generalitat no renuncia a que se celebrin esdeveniments esportius al Pirineu, però que, com a mínim, han de ser sostenibles. Un exemple que va posar és el Mundial de Piragüisme, que es farà a Sort i la Seu d'Urgell el 2027. Per la seva banda, les entitats ecologistes celebren que finalment s'hagi enterrat la possibilitat dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu, però diuen a RAC1 que, tot i estar satisfets, no comparteixen els motius que hi ha al darrere de la renúncia del govern. Critiquen que el motiu pel qual ho han descartat és que no han rebut resposta del COE, del Comitè Olímpic Espanyol, en comptes de la convicció de que no era una qüestió positiva pel territori. Marc Simón.
El portaveu d'Stop Jocs Olímpics, Bernat Lavaquiol, veu amb bons ulls la decisió, però posa el crit al cel que la sequera o el turisme massiu als Pirineus no hagin estat els detonants d'abandonar la candidatura. N'ha parlat a RAC1.
Això ens evidencia quin tipus de govern tenim a la Generalitat. Amb la situació d'emergència climàtica, amb la sequera, i amb la pressió social que hem tingut des de fa 3 anys dia a dia en contra aquests Jocs Olímpics, no pot ser que el govern encara volgués continuar fent aquests jocs.
Tot i això, la plataforma apunta que els Pirineus encara han de fer front a altres problemàtiques relacionades amb la massificació del territori, com ara la regulació del preu de l'habitatge. Els Jocs Olímpics de 2030 ja tenen ubicació, serà als Alps Francesos. Ara falta saber la ciutat en concret que acollirà el certamen, que es decidirà en un congrés a França el juliol de l'any que ve.
Tot el que està vinculat als Jocs Olímpics d'hivern, amb la constatació que la situació també climàtica a Catalunya no convida a la possibilitat de fer uns Jocs Olímpics d'hivern. De fet, avui, que és l'últim dia del 2023, també és bo fer balanç del que ha significat meteorològicament parlant al país. Passa la història aquest any per haver sigut un any de xifres rècord de calor i de sequera a escala mundial, però especialment també a casa nostra. Atenció amb les dades. 2023 ha estat l'any més calorós que hem viscut mai a Catalunya i hi ha hagut la temperatura més alta mai registrada. 45 graus, recordeu, a Figueres el dia 18 de juliol. Això pel que fa a la calor. Ara bé, la sequera també ha deixat xifres històriques perquè aquest 2023, com també va passar el 2022 i el 21, ha plogut menys de la meitat del que hauria de ploure en un any normal. Per tant, portem ja 3 anys sense que plogui amb la intensitat que hauria de fer i això ha provocat que els pantans estiguin més secs que mai. Ara per ara, els embassaments de les conques internes són per sota del 17% de la seva capacitat i, per tant, marquen així un nou mínim històric. Tot plegat mentre començarem el 2024 amb l'amenaça de decretar l'estat d'emergència per sequera un cop les reserves d'aigua caiguin per sota del 16%. Marcel, i un darrer apunt en plana política, perquè ahir Mallorca va sortir al carrer per protestar contra les polítiques contra el català del govern autonòmic de PP i de Vox. Pels carrers de Palma hi va desfilar una manifestació sota el lema "Per una Mallorca antifeixista i en català són països catalans", tot plegat després que el Consell va votar fa 2 setmanes una proposta per canviar la que és la data de la Diada a Mallorca. El nou govern establert que sigui el 12 de setembre, però els catalanistes defensen que s'ha de celebrar avui, que és 31 de desembre, que és el dia que es commemora l'arribada del rei Jaume I a l'illa. Segons els organitzadors, 5.000 persones van manifestar-se, segons la policia local, van ser prop de 1.500. Ara passa un minut a 2:15 del matí i pel que fa a una de les qüestions que han marcat les últimes hores d'aquest any, la vaga convocada pels treballadors de Terra d'Ibèria, que marcarà l'inici del 2024, això és pel cap de setmana de Reis, podria afectar els vols de 90 companyies més. Això preocupa especialment a l'aeroport del Prat perquè Vueling, que forma part del mateix grup que Iberia, és la companyia que hi opera més vols. Davant d'un possible caos a les terminals d'aquí una setmana per culpa de possibles cancel·lacions o de retards, els experts recorden que els drets dels passatgers varien segons la seva companyia aèria.
Per això recomanen tenir molt en compte la lletra petita dels bitllets. Per exemple, en el cas que Vueling canceli algun viatge, els seus clients no tindran cap compensació. Ho explicava ahir en una entrevista al Via Lliure l'advocat expert en dret aeronàutic Dan Miró.
Sí, és lamentable, però sí, té menys drets. En teoria, Vueling no és Iberia, i encara que estiguin al mateix grup, i el no ser Iberia és una circumstància aliena, imprevisible i inevitable, i per tant la justícia ha dit que això és una causa de força major. Vueling hi hauria d'haver donat o bé una alternativa el més ràpidament possible, que si el passatger no li agrada, pot demanar la cancel·lació i la devolució íntegra. Això és lo correcte.
En canvi, els passatgers que tinguin una cancel·lació directament d'Iberia poden rebre una compensació que, com a mínim, hauria de ser de 250 euros. Ara bé, Miró admet que aconseguir cobrar aquests imports és complicat perquè les empreses s'hi neguen des d'un inici i els clients han d'anar darrere amb reclamacions.
Parlant de vols i de viatges entre països, ahir també van saber que la Unió Europea eliminarà en els pròxims mesos més controls fronterers perquè l'espai Schengen s'amplia. Ara amb Romania i Bulgària. Després de 12 anys de negociacions, seran dins l'espai Schengen. Finalment, Àustria, que era l'únic país que s'hi oposava, ha aixecat el seu veto.
La supressió de controls s'anirà fent de forma gradual a partir del març. Primer els controls aeris i marítims i més endavant es pactarà la data per aixecar els terrestres. D'aquesta manera, l'espai Schengen passa de 27 països a 29. Aquest ha estat l'últim gran pacte del Consell Europeu sota presidència espanyola.
Per cert, en el dia que avui, si parlem de mobilitat també dins d'Europa, atenció que s'ha de reprendre la connexió per tren entre l'Europa continental i el Regne Unit, després que ahir es va suspendre degut als aiguats dels últims dies que havien inundat un tram de les vies del Canal de la Mànega. Es van haver de cancel·lar una quarantena de trens, la majoria trajectes entre Londres i capitals com París, Brussel·les i Amsterdam. Mentrestant, en plana internacional, encara s'intensifiquen els atacs creuats entre Ucraïna i Rússia. En les últimes hores, l'exèrcit rus ha atacat la ciutat de Kharkiv amb míssils i amb drons. D'aquesta manera, ha respost a l'últim bombardeig que havia llançat Ucraïna a Belgorod, a Rússia, a 30 quilòmetres de la frontera, que va provocar ahir una vintena de morts i un centenar de ferits. Això ha fet que el Kremlin hagi convocat de forma urgent aquesta matinada el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que ha condemnat inequívocament els fets a Belgorod, tot i que també se solidaritzen amb Volodymyr Zelensky. De fet, només unes hores abans el mateix organisme s'havia reunit per condemnar els atacs russos contra ciutats d'Ucraïna.
Rússia ha denunciat que l'atac a Belgorod s'ha fet amb armes prohibides i amenaça amb una nova escalada de violència. Per la seva banda, les autoritats ucraïneses asseguren que només han atacat posicions militars i que si han mort ciutadans és per culpa de la poca destresa de la defensa aèria russa. Afegeixen que aquesta operació és una resposta al bombardeig massiu contra Kiev i altres ciutats que va fer l'exèrcit rus aquest divendres, en què van morir 39 ucraïnesos.
I el Pròxim Orient, el 2023, acabarà amb el mateix que fa setmanes que dura, amb la guerra a la Franja de Gaza, gairebé amb una xifra que posa els pèls de punta. Gairebé el 70% de les llars de la Franja de Gaza han quedat afectades pels atacs d'Israel. El 70%. Això vol dir que des que va començar la guerra, ara fa pràcticament 3 mesos, el 7 de cada 10 habitatges han patit danys o directament han quedat destruïts del tot. Al nord de la Franja, però, que és on hi ha hagut més bombardejos, la proporció és més alta. Hi ha 8 de cada 10 cases afectades.
Ho assenyala un estudi del Wall Street Journal. El diari nord-americà també apunta que amb la situació actual la reconstrucció es podria allargar més d'una dècada i calcula que costaria més de 3.000 milions d'euros. Des del 7 d'octubre, Israel ha llançat gairebé 30.000 bombes sobre la franja, uns atacs que, segons estimacions del Banc Mundial, han afectat 3 de cada 4 hospitals i gairebé un 70% de les infraestructures de comunicacions. A més, l'informe assenyala que el 20% del terreny conreable ha quedat completament inutilitzat i tot plegat, la xifra de morts no para de créixer. Només el bàndol palestí ja hi ha més de 21.600 víctimes mortals i la xifra de ferits, segons el Ministeri de Salut palestí, ja supera les 56.000.
Una altra derivada que ha provocat aquest conflicte a Gaza és l'escalada de tensió al Mar Roig. I atenció, perquè en les últimes hores l'exèrcit nord-americà ha interceptat 2 míssils que el grup de rebels hutis del Iemen havien llançat contra un vaixell de mercaderies. Un atac que no ha provocat ferits i que el vaixell, de fet, està en condicions de continuar navegant. Els Estats Units, però, denuncien que amb aquest ja són més d'una vintena els atacs a vaixells que fan aquesta ruta comercial des d'Àsia cap a Occident. Avui, que és nit de Cap d'Any i que aviat també començaran els propòsits d'any nou, una qüestió que ha estat marcant l'agenda científica dels últims mesos davant d'una de les qüestions que preocupen més a la ciència de cara als pròxims anys, que és l'obesitat. Les farmàcies alerten de la falta de subministrament del fàrmac Ozempic i d'altres medicaments de la mateixa família. Són, de fet, fàrmacs que han estat en boca de tothom els últims mesos perquè estan pensats per tractar la diabetis de tipus 2, però que també s'estan receptant per obesos i persones que volen aprimar-se. Això fa que la demanda hagi pujat més del previst i, per tant, s'esgoten. Per tot plegat, l'Associació de Farmàcies creu que el desabastiment podria durar encara entre 6 i 8 mesos més, Trinoguet.
La manca de fàrmacs també ha afectat les alternatives de l'Ozempic, com el Victoza i el Trulicity. Segons les farmàcies, ja fa un any que hi ha aquesta falta de medicaments de la família GLP-1. El president de l'associació, Antoni Torres, ha remarcat a RAC1 que és un problema de llarga durada i no hi ha prou capacitat de producció per tanta demanda.
La fabricació d'aquest medicament és una fabricació complexa. Tu, quan dissenyes un medicament, dius, bueno, doncs aquest medicament el gastaran X persones. Tu dissenyes la planta per una producció que és la que necessites per aquest tipus de malalts. Si ara tu tens que produir per 4 o per 5 més, tens un problema, necessites una fàbrica nova i tot un procés nou. I això, l'Agència Europea del Medicament t'ha d'autoritzar i és un procés llarg, costós i complicat.
Medicines com els colidis o alguns tractaments de fertilització també costen de trobar. Torres ha remarcat que no és un problema greu, però el desabastiment afecta el 7% dels fàrmacs que hi ha a les farmàcies, un total de 1.000 medicaments.
Avui que en parlarem de tot plegat amb la coordinadora de la Unitat de Tractament Integral de l'Obesitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Andrea Giudin, i també amb el president també de la Federació d'Associacions de Farmàcies, Antoni Torres. I parlant de salut, els tècnics sanitaris es mobilitzen i continuen fent-ho a Barcelona tot just uns dies abans de començar una vaga indefinida. Reclamen millors condicions laborals i també un tracte igualitari respecte a d'altres grups professionals de la salut, com ara metges o infermeres. La marxa ahir va plegar unes 200 persones entre tècnics superiors sanitaris i auxiliars d'infermeria i va provocar talls puntuals entre l'Avinguda Diagonal i el Passeig de Gràcia.
Qui protestava eren professionals que treballen repartits en els diferents serveis dels hospitals, CAPs i CUAPs, com ara urgències, quiròfans o laboratoris. Segons van explicar alguns d'ells, es mobilitzen per reclamar millores econòmiques i denunciar una càrrega de feina que diuen que és desorbitada.
Porque queremos un sueldo digno, creo que no lo merecemos, nos están delegando muchas tareas que antes no teníamos y claro, pues esto no lo tienen que valorar y pagar.
Y som el personal que més temps passa amb el pacient, som els ulls, som les mans dels metges, de les infermeres, però sempre es parla de metges i d'infermeres i no de nosaltres.
Tot plegat és només la primera de diverses accions que la Federació de Tècnics Sanitaris de Catalunya té previstes pels propers dies. De fet, el 8 de gener començaran una vaga indefinida. De moment, segons diuen els sindicats, ni l'Institut Català de la Salut ni el Departament han obert les portes a negociar.
Cinc minuts per tres quarts de nou del matí i en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí, a Barcelona. Va passar divendres. La principal hipòtesi és que es tracta d'un altre crim masclista. Tot i això, el cas està sota secret d'actuacions i no es descarta cap hipòtesi.
La policia va rebre un avís divendres al migdia que alertava que hi havia una persona morta a l'interior d'un pis. Quan els agents hi van arribar, van trobar el cos de la dona i van veure que tenia signes de violència. Ara els Mossos investiguen l'entorn de la víctima per esclarir si es tracta d'un feminicidi. Si es confirmés, aquesta seria la 15a víctima mortal del 2023, l'any amb més assassinats masclistes de l'última dècada.
Per cert, que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut en les últimes hores per violència masclista també el germà d'Albert López. Pels qui no el recordin, Albert López és, juntament amb Rosa Peral, un dels condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana. Doncs bé, la policia ha detingut el seu germà per, presumptament, amenaçar la filla de la seva parella.
Fons de l'Ajuntament han confirmat el motiu d'aquesta detenció a RAC1, tot i que no poden confirmar la identitat. Segons va avançar ahir el periòdico, l'arrestat té una quarantena d'antecedents per altres delictes. Divendres, la Guàrdia Urbana va rebre la trucada d'una noia denunciant amenaces per part de la parella de la seva mare, i hores després els agents van localitzar-lo i el van detenir. La mateixa policia va portar les dues dones al servei d'atenció a la víctima per posar la denúncia. La previsió és que el detingut passi a mans del jutge les properes hores.
I un parell de punts més en plana de successos. A l'aeroport del Prat, la policia espanyola ha detingut tres joves d'entre 23 i 24 anys que presumptament es dedicaven al tràfic internacional de drogues.
Els acusen d'enviar més de 45 quilos de marihuana a Alemanya, Polònia i Lituània des de l'estat espanyol. Per passar desapercebuts, feien els enviaments a través d'un servei de paqueteria. Tot i això, l'empresa se'n va donar i va avisar la policia que va intervenir la droga, valorada amb uns 90.000 euros. Els agents van identificar els tres sospitosos i els van arrestar quan entraven a l'aeroport del Prat per fugir cap a Alemanya.
I el sindicat UGT ha denunciat una altra agressió per part d'un pres a la presó de Ponent. Aquest cop un intern ha ferit tres treballadors que l'estaven intentant reduir.
Això va passar divendres, després que, segons el sindicat, el pres provoqués uns aldarulls greus. I, de fet, la UGT també apunta que l'intern havia protagonitzat episodis com aquest en altres ocasions. Per exemple, fa un mes va aixecar la mà a diversos treballadors i aquest és el segon incident greu a la presó de Ponent dels últims dies. Fa una setmana, el mateix sindicat va denunciar que un pres havia agredit sexualment una funcionària del centre. Per tot plegat, els representants dels treballadors insisteixen que és urgent destinar-hi més recursos.
I abans de passar la informació cultural i també els esports, quan queden dos minuts per tres quarts de nou del matí, us estàvem parlant del canvi d'any, a les portes d'aquest canvi, amb una inflació que no anirà a la baixa fins a finals del 2023, segons del 24, segons els experts. Demà entren en vigor noves tarifes a pràcticament tot, que segons els experts dispararan encara més els preus. Destaca sobretot l'augment del cost del transport públic a l'àrea metropolitana, un 6,75%, després de gairebé 3 anys de tarifes pràcticament congelades. L'increment serà d'un 3% a la resta del país. S'encareix també en ple episodi de sequera el rebut de l'aigua. Serà 5 euros més car de mitjana a l'àrea de Barcelona.
Els veïns de Barcelona pagaran un 11,5% més en el rebut de l'aigua aquest any 2024. A l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Cerdanyola, l'increment serà més gran, al voltant del 15%.
També creix la factura de llum i del gas, com ja va anunciar a meitat de setmana el govern espanyol, s'enfilarà després que s'ha optat per retirar la rebaixa fiscal que tenien aplicats tant un com l'altre. Agafar un taxi també sortirà més car el 2024 i passar pels pocs peatges que encara queden també.
Les tarifes urbanes del taxi de l'àrea metropolitana tindran un increment del 3%. La que més puja és la 4, que és la que s'aplica al preu fix dels trajectes des del moll de creuers a l'aeroport i viceversa, i que pujarà un 15,4% i se situa en els 45 euros. Pel que fa als suplements, es mantenen el mateix preu que l'any 2023. A més, l'import mínim del servei amb origen a l'aeroport, incloent-hi tots els suplements, tornarà a ser de 21 euros. Finalment, les nits especials, com la Revetlla de Sant Joan, la nit de Nadal o la de Cap d'Any, tindran un suplement de 3,5 euros, el mateix que ja hi havia aquest any.
I el que també s'encarirà a partir de demà, de l'1 de gener, seran els 4 trams de peatge que encara es mantenen a les carreteres.
La pujada més important, de més d'un 3%, es notarà a les barreres de la C-16 entre Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Manresa. Així, anar de Sant Cugat a Terrassa, per exemple, costarà 1,68 euros. Són 6 cèntims més cara. A la C-32, el peatge entre Castelldefels i Sitges, serà 26 cèntims més car, i els túnels de Vallvidrera també seran 14 cèntims més cars. A l'hora baixa, arriben als 4,48 euros. Creuar pel túnel del Cadí també serà més car aquest proper any. En aquest cas, el peatge a pagar serà de 13,92 euros.
Això pel que fa a tot aquest augment de preus. En canvi, com s'havia dit, el govern ampliarà els descomptes per trajectes recurrents als peatges de la C-32 Sud entre Sitges i el Vendrell. També la C-16 Sant Vicenç de Castellet. La bonificació de la C-32 s'augmentarà a partir de demà fins al 75%, mentre la C-16 l'ordre de descomptes s'avançarà a 6:45 del matí. 9:15, de seguida la informació cultural i els esports.
Tanca els ulls. Imagina't aquest any que començarà ara. El somni que t'agradaria fer realitat. La nova llengua que t'agradaria aprendre. O el tutorial que et farà descobrir un hobby nou. Totes les possibilitats que arriben amb l'any nou. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès fer realitat tot allò que imaginem, ara més que mai, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer. En els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos. Bon any. Un petó.
Xars! Aquest Nadal a Ametller Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món Lluc Crosselles i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Ametller Origen, aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Comencen les rebaixes de Wala a tot Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Wala!
Nike!
Wala!
Adidas!
Wala!
The North Face!
Wala!
I moltes més. Wala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. Ara també a Sant Pere de Ribes. Obrim el diumenge 31, excepte Tarragona.
Braç a braç. Així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
Ara passen 2 minutes de 9:15 del matí. En plana cultural ens ha sorprès en les últimes hores la mort de Tom Wilkinson, a l'edat de 75 anys. L'actor, que va ser conegut per fer pel·lícules com Full Monty o com Michael Clayton, va guanyar un BAFTA a millor actor secundari. L'Acadèmia del Cinema també el va nominar 2 cops pels Premis Òscar.
Des de drames com Orgull i Prejudici o Shakespeare in Love fins a films d'acció com Batman Begins, Wilkinson va tocar la majoria de gèneres. De fet, va treballar en més de 130 produccions de cinema i televisió. A la pantalla petita també va guanyar un Emmy per interpretar Benjamin Franklin a la minissèrie John Adams. Aquest any va retrobar-se amb els seus companys de Full Monty i va interpretar el ballarí d'estriptease Gerald Cooper per segon cop en una sèrie amb el mateix nom. La família de Wilkinson va anunciar ahir la mort sobtada de l'actor, que estava a casa de la seva dona i la seva filla.
I en plana musical, ara de seguida repassarem els concerts que hi ha avui, però és que ahir, ja ho deia a primera hora amb la tertúlia, després de 7 anys, Isabel Pantoja va tornar i va triomfar a Barcelona.
Tenía muchísimas ganas de venir a Cataluña, a Barcelona, que tanto y tanto quiero. Se me enamora el alma, se me enamora.
Ay, de quants fans, la veritat. Allà hi estaven 5.000 espectadors que van pagar fins a 140 euros per veure-la. La cantant va quedar, doncs, molt lluny, certament, d'omplir el Palau Sant Jordi, però allà no hi va faltar cap dels títols més importants de la seva discografia, i va acabar amb un anunci, que és que el mes de gener editarà nou disc amb els seus clàssics reinterpretats i versions d'altres artistes. 3 hores van ser de música i d'art dramàtic que va seguir in situ l'Albert Buscarons.
Pantoja no va defraudar. Primera llàgrima en el primer minut. Després, Us estimo Barcelona i, sense perdre temps, referència a la mort de sa mare.
Ay, le doy gracias a Dios de que estemos todos o casi todos, porque los que no están, están arriba y me siguen viendo y oyendo.
A partir d'aquí, drama desbocat dedicant una cançó a la Verge del Rocío o fent allò tan típic d'enviar missatges als que malparlen d'ella a la televisió. La gira repassa 50 anys de carrera amb les seves famoses coples, sevillanes, boleros i balades, acompanyada d'una orquestra sinfònica que, enmig de tanta intensitat interpretativa, crea una atmosfera més de musical dramàtic estil Els Miserables que de concert folclòric. Diuen els periodistes entesos que, més per vocació, fa aquesta gira per aixugar deutes a Hisenda, però això ni passa pel cap dels seus seguidors, que van passar la nit cridant Reina, Guapa, Te queremos Maribel i el ja clàssic Ai, 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 Pantoja és lo que hay.
Ja sé, tela, tela. No, no, ja ho dèiem ahir, que vull dir que els fans són molt fans i que tot el que s'ha dit, escrit i el que ha passat Isabel Pantoja els últims temps, inclosos els seus embolics a Hisenda i el pas per la presó, bé, doncs, poca cosa. Pel que fa a la música d'avui, un imperdible d'aquestes dates són els valsos. Perquè avui al Palau de la Música fa al migdia el primer concert d'any nou, que es repetirà demà, dia 1 de gener, també dimarts, dimecres i dissabte, el Dia de Reis. L'Orquestra Simfònica del Vallès interpretarà un programa típic d'aquesta època amb valsos de Dvořák, de Sullivan, de Tchaikovsky, de Bernstein i de Strauss. A més, la murciana Isabel Rubio, que és una de les directores més rellevants ara mateix de l'Estat, s'estrenarà al Palau de la Música amb l'Orquestra Vallesana. I més enllà dels valsos clàssics, també avui és nit d'Ava. No crec que mossèn Nin punxi en el seu especial de cap d'any la cançó d'Ava. No ho crec, però vaja, tot podria ser, perquè efectivament els èxits del grup suec avui sonaran segur a moltes revetlles de cap d'any i a moltes discoteques. Però qui vulgui una dosi extra pot aprofitar que el Teatre Cúpula Arenas de Barcelona hi actuen Ava The New Experience, el grup tribut que està considerat com un dels millors per reviure els grans èxits del quartet suec. A més, el públic rebrà també, perquè coincidirà amb la mitjanit, Cava i Cotilló a punt per les campanades. Aquesta, però, no serà l'única banda tribut de l'agenda d'avui, perquè al Palau de la Música també s'hi sentirà Prince. Però també James Brown. I Michael Jackson. En aquest cas, en sessió de tarda, el públic, si no hi haurà Cotilló, en principi, el públic podrà gaudir dels èxits d'aquests tres grans noms de la història de la música moderna. Els faran reviure The Big Three Tribute, amb Alex D fent la veu de Prince, David fent la de Michael Jackson i Michel Clavero la de James Brown. Hi ha 8 minuts per arribar a les 9 del matí. Temps pels esports. Hola, Pau Bonastre, bon dia.
Hola, bon dia.
A l'espera que es reactivi la primera divisió a partir de la setmana que ve, quan ja haguem fet el canvi d'any, de seguida parlarem del futbol, però la crisi oberta al Barça pel que fa al bàsquet ha tingut un episodi en les últimes hores, que és que el Barça ha volgut ratificar la figura de l'entrenador, de Roger Grimau, Per tant, s'asseurà a la banqueta el clàssic d'Eurolliga i que serà contra el Real Madrid aquest pròxim dimecres.
Segons ha pogut saber RAC1, el club blaugrana dona suport absolut a l'entrenador i ara per ara no s'ha contemplat l'opció de buscar-li un relleu. Ahir es va reunir d'urgència la cúpula executiva del Barça de bàsquet amb el directiu Josep Cubells, Juan Carlos Navarro i el director esportiu Mario Bruno Fernández. Es van asseure hores després de la dura derrota a Mònaco. No hi ha canvis a la banqueta, però sí que s'han programat una sèrie de reunions amb jugadors per intentar redreçar la situació. Es parla de prendre mesures, però no hi haurà sortides pel que fa a la possibilitat d'incorporar algun jugador. Només seria si es tracta d'un jugador de garanties i amb un contracte curt.
La setmana que ve, per tant, veurem, és aquest partit important per al Barça de bàsquet a l'Eurolliga contra el Real Madrid, i també serà important pel futbol, perquè torna a la primera divisió i en aquest cas amb el Barça pendent de si recupera les millors sensacions. De moment el que hem tingut ja és un ensurt amb Gundogan, que li he vist una foto, noi, amb la cella oberta completament, però de fet és al front, perquè ahir que va haver-hi aquell entrenament feliç amb les criatures, amb els nanos, el Johan Cruyff, va acabar amb 4 punts al front, que no sé què és el que li va passar, però dijous en principi pot jugar Gundogan.
Sí, l'alemany ja al gimnàs, després de fer l'entrenament sobre la gespa, va fer-se un cop amb una pesa i va necessitar punts per tancar el trau.
La va pujar molt amunt, la pesa, no? Que li caigués al cap.
Un accident. Sí. A la part dreta del front. Això va ser després, com dèiem, d'entrenar-se davant de més de 5.500 aficionats que van assistir al Johan Cruyff per presenciar la tradicional sessió de portes obertes de Nadal amb Vitor Roque, un dels futbolistes més aclamats per l'afició. L'equip torna a entrenar avui per continuar preparant l'estrena del 2024 al Camp de les Palmes. Xavi ha programat sessió d'entrenament cada dia fins dijous, que és el dia del partit.
El dia del partit, que veurem si hi debuta Vitor Roque, com vam dir ahir, que és una de les grans sensacions d'aquest inici d'any. El fitxatge del brasiler ha arribat directament des del seu país. Mentrestant, el Real Madrid, Carlo Ancelotti, diu que guanyar la pròxima Champions és l'objectiu d'aquesta temporada. Són les primeres declaracions del tècnic del Real Madrid després d'haver anunciat que renova amb el club blanc fins l'any 2026.
L'italià ha parlat en una entrevista a Real Madrid Televisió, en què deixa clar que el futur de l'equip madridista és molt esperançador. També està convençut que amb la seva plantilla lluitaran per guanyar la Champions.
Lo que ha pasado, yo creo, yo miro adelante y cuando me dicen ha ganado 4 Copas de Europa, yo pienso se puede ganar la quinta. Entonces yo miro para intentar de ganar la quinta el próximo año.
Unes declaracions que arriben al dia en què l'equip blanc va fer l'entrenament de portes obertes amb més de 6.000 persones a Valdebebas. En acabar, el brasiler Vinícius va confirmar que ja ha fet net de l'última lesió.
I ara parlem d'un... És una història fascinant, bueno, estranya. Un exjugador del Real Madrid, com és Karim Benzema, de fet és la darrera pilota d'or, no? D'aquesta temporada no, que ja s'ha entregat, sinó l'anterior. L'Aràbia Saudita, sabeu que és on està jugant, hauria abandonat la ciutat de Jeddah sense permís del club, segons mitjans locals. No s'acaba de saber ben bé on és Karim Benzema.
No, és un cas ben misteriós. El davanter hauria marxat de Jeddah 2 dies abans d'un partit que el seu equip, el Ittihad, havia de jugar ahir, tot i que finalment es va ajornar per problemes en l'aterratge de l'expedició. Ni el club ni l'entrenador han donat detalls sobre el cas. Aquesta informació que arriba de l'Aràbia Saudita,
sí,
l'ha desmentit el diari Marca, que assegura que el futbolista està lesionat i que per això no va participar en els entrenaments de dijous, sí, i divendres.
No s'ha perdut. Segons el Marca, no està perdut.
No està desaparegut, sinó que tenia permís del club.
D'acord.
Per absentar-se d'aquests entrenaments.
Però llavors, si arriba aquesta informació d'Aràbia Saudita, és que no estan gaire contents, perquè estan filtrant coses que no són potser exactes.
No estan contents amb el rendiment del jugador, tampoc de l'equip. De fet, Benzema és des de fa dies el focus de les crítiques dels aficionats i arran d'això, fa pocs dies, va tancar el seu compte d'Instagram.
Això pel que fa a aquest cas estrany, sorprenent, de Benzema. Mentrestant, a Anglaterra, el sorprenent Aston Villa d'Unai Emery és co-líder de la Premier quan queda una jornada de partits per tancar l'any.
Ahir va guanyar 3-2 al Burnley per quedar empatat a 42 punts amb el Liverpool, que juga demà contra el Newcastle. Ahir també va guanyar el Manchester City de Guardiola contra el Sheffield United 2-0, que d'aquesta manera es posa tercer provisionalment a 2 punts del liderat, això sí, amb un partit menys. Per avui, 2 partits més: Fulham-Arsenal, que té l'opció de dormir líder si guanya, i Tottenham-Bournemouth. Ahir a Itàlia, 2 marcadors destacats, Juventus Juventus 1, Roma 0 i Milan 1, Sassuolo 0.
I en tenis, continuem pendents del retorn de Rafa Nadal a les pistes després d'11 mesos absent, disputa un torneig a Austràlia, s'estrena en dobles amb el barceloní Marc López i avui dona una entrevista amb possible titular al diari El País.
Sí, un Nadal que continua mantenint la incògnita del seu futur, però obre la porta que aquest 2024 sigui el seu últim any. En una entrevista que publica avui El País Semanal, el manacorí es marca l'estiu vinent amb els Jocs Olímpics de París com el moment per decidir si apartarà definitivament la raqueta aquest 2024, un Nadal que, com dèiem, debuta en partit de dobles al torneig de Brisbane amb el barceloní Marc López. L'inici del partit estava previst per 6:45 del matí, però s'ha anat endarrerint i ara la següent hora prevista de possible inici és quan passin 10 minuts de les 9.
I un últim apunt, acabarem amb dos apunts de bàsquet, Pau.
Sí, el bàsquet Girona, que d'una banda diu adeu a la Copa després de perdre contra el Baskonia, 85-93 en partit de l'ACB. Els de Salva Camps es queden a les portes del somni de jugar a la Copa del Febrer a Màlaga. I a la Lliga Femenina, el Barça Sant Feliuenc ha tancat l'any amb una derrota 63-66 al Palau Blaugrana contra el líder de la competició, el Casademont Saragossa. La nota positiva és que es va registrar la millor entrada de la història al Palau per veure l'equip amb un total de 4.657 espectadors.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1.
El Nadal del futur arriba al Centre Comercial Arenas de Barcelona. Visita'ns i participa en el sorteig de 3 iPhones 15. A més, tallers infantils de robòtica gratuïts, una expo de moda futurista, la visita del Pare Noel i un rei mag del futur i molt més. Més informació a arenasdebarcelona.com.
Ja saps la última de servei estació? Tenen un carter reial. Vine a deixar la teva carta.
I a més, si et fas targeta o l'actualitzes, entres en el sorteig de 1.000 euros en producte. No t'ho pots perdre.
A Servei Estació hi ha de tot i per a tothom. Servei Estació, al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.